El gall del monestir.
És hora de la tertúlia dels Enguatafons, la tertúlia dels dilluns, avui en companyia d'Àlvar Roda. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Bernat Picornell,
bon dia.
Bon dia. Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui hi ha molta teca, eh?
Fa humitat.
Els dilluns s'acumula la feina del cap de setmana.
Fa humitat, clar. Sí, fa humitat. Sí.
Fa humitat. Escolta, sembles un disc.
Era perquè...
Per què?
No sé, perquè com que hi ha moltes coses també hi ha humitat, no?
Home, sí, després de la pluja de divendres una mica d'humitat sí que hi ha, tens
raó. Això ho pensava jo, no? Potser tens raó. Una mica més d'humitat.
Sí, sí, tanta humitat que jo tinc fins i tot fred.
No, però perquè quallen els ossos, vull dir, hi ha un fred que quallen els ossos. Uh-huh. Igual que les notícies, també, no? Quallen els ossos.
Quallen els ossos? Sí.
Sí. També.
A veure, seguim aquesta línia del quallament.
Del quallament.
Home, parlem de la jornada de demà, si voleu. Demà és el dia previst per a la investidura, demà a la tarda, però ja tornem a tenir un nou escenari, res, a poques hores abans de que es pugui produir aquesta investidura. La decisió del Tribunal Constitucional, bastant criticada fins i tot per exmembres del propi Tribunal.
El Tribunal, sí.
Que s'han posat les mans al cap. Ara, la solució, la
no
sortida...
Tant, no tant, eh?
Alguns, sí. Sí,
algú,
Lourdes.
Sí, però no tant, eh?
Bueno, ja...
Jo ho he anat seguint tota l'estona i no he sentit...
Tota l'estona, Lourdes?
Sí, quin humor!
Sí. Moltes hores de deliberació.
Jo tinc molta força de voluntat, eh?
Ja ho sé.
Sí, per exemple, és que el cap de setmana hi ha hagut...
Aquest mateix matí, el RA, que estava l'advocat Cuevillas, no? I, bueno, doncs si ahir ja es deia que obrien la porta a demanar amb el tribunal i el jutge si el deixava el senyor Puigdemont presentar-se i tal, i ara ja sembla ja no està tan clar el tema.
Però no s'entén, o sigui que... aquestes decisions del tribunal no s'entenen, perquè són complicades, són una mica doncs rebuscades, no? Perquè evidentment doncs intentant buscar una solució jurídica o un fet polític, i llavors doncs fa com mal pensar, diríem.
La,
no?
La política es dins un terreny legal,
no,
i quan
res,
aquest es sobrepassa,
no critico res,
doncs
i faig una aportació.
El món jurídic ha d'entrar per establir...
Faig una aportació en els jutges i a la justícia, que realment és complicada moltes vegades, i els hi fan fer uns papers que la política hauria de resoldre.
Però,
i per tant, l'única cosa que dic és que, inclús doncs acusen i intenten doncs que no es presenti una persona que encara no s'ha presentat, vull dir, no sé, és aquelles coses que el Garzón
i que
deia,
no sabem, a última hora no sabem què farà.
No, bueno, només ha advertit, el tribunal ha advertit del que no es pot fer, ell no ha dit una altra cosa, només ha advertit.
Sí.
És curiós per això, si observeu el fet aquest del dissabte, és que primer que la celeritat, no?, de reunir-se en dissabte, cosa que no és habitual, hem de reconèixer que es fan treballar molt aquesta gent. I la segona, que hi havia les prèvies a la reunió, eren dues. Una, que no ho decidirien el mateix dissabte, perquè segurament no ho decidirien ni que passaria del dilluns, i la segona, que en qualsevol cas seria una reunió curta, perquè estava molt clar què és el que s'havia de fer. No va ser ni una cosa ni l'altra. Van estar 6 hores, que vull dir que Déu-n'hi-do...
Es va debatre.
Déu-n'hi-do la reunió, que van debatre de veritat, sí. Perquè sembla, i van fer un tipus de declaració com, diguem-ne, contentant o intentant acostar-se a les dues maneres d'entendre la situació. Per una banda, sí, es pot presentar, per altra banda, només es pot presentar en el supost primer que el jutge que està, el jutge Llarena, doncs, l'autoritzi, i després, doncs, que, evidentment, esperant que si arriba aquí, doncs després...
Amb una prèvia del Consell d'Estat.
Però pensem l'escenari hores abans, uns dies abans. En una entrevista a Onda Cero, Mariano Rajoy, li pregunten si recorreran a la investidura. Ell no diu que sí, però és que l'endemà Soraya Sáenz de Santa Maria surt ja presentant...
I de quina manera? Surt i aquí... I de quina manera? No, el que jo he insistit...
Vull dir que és clar, aquesta, clar, no hi era, són decisions que s'han pres...
Ha pres una decisió que és... que no és vàlida en el sentit de que no es pot executar, o sigui, ho deixa penjat a l'aire.
I a més a més hi havia una cosa molt important, i jo crec, Lourdes, que amb això podem estar d'acord, crec, no, jo sempre que parlo coses d'aquestes sempre aclareixo que jo no soc jurista, i per tant, si hi ha algun jurista a la sala, doncs segur que en sap més que jo, però en tot cas, el que havia de fer el dissabte el Tribunal Constitucional era admetre o no el recurs del govern. I no ho fa. I es posa a parlar d'un procediment de votació d'una cambra legislativa parlamentària territorial. Però què és això? O sigui, el govern espanyol recorre una cosa que no ha passat. Punt número 1, que, en fi, que és igual. O sigui, això no, estem passant fronteres i fronteres jurídiques que ja hi havia gent que no havia vist mai en la seva vida, diguem, no? Ahir l'advocat de Junqueras diu, tots els que hagueu fet o estigueu fent amb dret constitucional a la carrera, jo el vaig fer, diu, podeu abandonar-la i anar-vos al bar perquè no això.
Perquè és de primer de curs.
El govern de l'estat espanyol recorre una cosa que no ha passat, però és que, a més, el Tribunal Constitucional es posa en una cosa que no sap ben bé amb què d'això, i una altra cosa, que és que els diferents poders de l'Estat es van passant la pilota entre ells, perquè el jutge Llarena passa la pilota als lletrats del Parlament, el Constitucional passa la pilota al jutge Llarena, etc. I acabo amb una última reflexió, que és que... l'Estat, diguem, o les forces constitucionalistes, i segurament ells també poden dir el mateix de nosaltres i tindran els seus arguments, diguem, però en tot cas, a mi no m'agrada que es facin servir uns arguments per una cosa i no per una altra, no? Perquè, clar, els plens del 6 i 7 de setembre, quan ens acusen de manipular, de trencar l'ordre, de no deixar doncs, els drets dels diputats doncs, exercir-se amb normalitat, que se salten els diputats del Parlament, etc., resulta que aquí doncs, hi ha una sèrie de persones doncs, que surten, per exemple, el lletrat major del Parlament va sortir a dir doncs, que aquest recurs no tenia recorregut jurídic i, malgrat tot, doncs, segueixen insistint en presentar-lo, etc. Hi ha un altre cas doncs, que no recordo, diguem, però en tot cas el que sí que passa és que quan agafen la màquina diguem, de retorçar el món jurídic constitucional, si ho fan ells no passa res, si quan sembla que
ho puguem
fer una mica nosaltres no.
Això no és veritat. Sí, sí. Tots agafen la llei i se la intenten portar al seu terreny. I llavors, tots aquests membres que tu has dit que són juristes de renombrat
prestigi,
que s'han pronunciat en contra, dic, vale, sí, molt bé. I els membres del Constitucional també són juristes de renombrar prestigi,
sí.
I ja
el que passa és que els membres del Tribunal Constitucional evidentment juguen al lloc, perquè no l'han guanyat només i ara
diré una cosa
que, enteneu-me, no l'han guanyat només pel seu prestigi a l'hora de treballar.
Guanyat. Jo diria que sí.
No només.
Jo diria
no només,
que
no
sí.
Només, no només. És per què. És per què. Bueno. Perquè això és pacte entre els 200 partits de l'Estat i s'ha acabat.
No, perdona. No també hi ha hagut, jo me'n recordo, que dins els membres dels tribunals constitucionals hi han hagut persones, per exemple, nombrades per l'antiga Convergència. Sí. Ho recordo perfectament. I és més, en aquest moment hi ha molts membres del Tribunal Constitucional que són catalans.
I què?
No, però jo no, no, vull dir, no, i que faria, es pronuncia... No bueno, per, també, dins del punt de vista de Catalunya, doncs veiem, hi ha persones que creiem que no s'estan fent bé les coses i que la llei és l'únic que ens defensa tots i ens posa tots per igual.
No intentem anar a medir desmereixer la feina d'un tribunal constitucional, que evidentment, que hi ha persones que, no, de renom, però el que sí que és evident és que hi ha una tendència política determinada a través d'una pressió de l'Estat amb el Tribunal Constitucional. Això ho has de reconèixer. I, per tant, no passa res, igual que en un moment determinat hi haguessin jutges...
Evidentment, els jutges són persones.
Home, segur, i que tenen criteri, que a més...
Molt bé, però crec que per sobre de tot el jutge intenta imposar la llei a part de la seva creença, i ja està, jo ho crec.
Però hi ha una certa tendència, això s'ha de reconèixer.
Una certa tendència, no, Àlvar. Hi ha una tendència absoluta...
No, d'acord. Jo soc més moderat que tu, jo soc una certa tendència.
No, t'ho dic perquè al Parlament...
Tots.
A Lourdes, al Parlament de... Escolta'm...
El que és normal és que quan ens pronunciïn al nostre favor, diguem, oi, que bé, el Tribunal Constitucional ens ha donat la raó i aplaudim tots amb les orelles, i quan no pronuncien al nostre favor, aleshores,
el
Tribunal Constitucional...
El Tribunal Constitucional, de tant en tant, molt de tant en tant, té una inspiració... I veu això. Però el Tribunal Constitucional ha suspès, a hores d'ara, les 46 lleis que no tenen res a veure amb el procés independentista, res a veure, com per exemple, la llei efectiva d'igualtat, la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones.
M'imagino que és un tema de competències.
Ah, sí?
M'imagino que és un tema de competències, que cadascú té les seves competències i tu no pots decidir fora de les seves competències.
Doncs hi ha un punt, Lourdes, que si la Constitució està per fora d'una sèrie de coses que es van aprovant, com per exemple la llei contra la pobresa energètica.
Ja et dic que és un tema de competències, i llavors si s'ha d'arreglar la Constitució, es pot fer el sí i de la manera que marca la norma.
No arribarem a acord, són postures diferents.
Es pot canviar la Constitució, sí senyors, tenint dues terceres, una majoria qualificada al Congrés, doncs és allà on s'han de canviar les coses.
A veure si el...
No facis també el solitari.
Què?
No,
això és una trampa al solitari, no, això és la llei.
Saps per què? Saps per què és una trampa al solitari? Perquè els grans partits que governen i manen a l'Estat espanyol des de fa anys i anys...
Sí, i s'han posat sempre d'acord. O sigui, Partit Socialista i Partit Popular s'han posat sempre d'acord. No és veritat.
Sobre el tema de Catalunya hi ha una certa unanimitat en segons quines coses. No, en segons quines coses, no en tot.
Estem aquí perquè precisament...
Hem entrat avui a saco.
Deixeu que us proposi al respecte de tot això.
Jo aquesta...
Va ser la Diada de la Pau.
Ara, tranquil. No avancem els temes.
Aquest tema, jo, francament, us dic que ja ho deixaria perquè no ens posarem d'acord. Sobretot no ens posarem d'acord per una cosa que jo vaig dir fa dues setmanes o tres, no me'n recordo, i és la justícia. O sigui, els que exerceixen i poden fer justícia, sempre, a tota la història de la humanitat coneguda, han estat del costat del poder, perquè si no, no podrien exercir la justícia. És a dir, això ha sigut sempre així. El que passa que amb això, com en tota la vida, hi ha matisos. Hi ha situacions on això es veu molt més clar i altres que no. El fet de que diguis, Lourdes, que hi ha catalans, no significa res. No significa res. Jo et podria dir, parlant d'això que hi ha catalans, quants presidents del govern hi ha hagut catalans? I quants ministres hi ha hagut catalans?
Això m'agradaria, que si més s'hi presentessin i que hi haguessin més gent influent catalana...
Perquè en un moment determinat, no sé si en recordareu, suposo que sí, en un moment determinat va haver-hi un intent, inclús formant un partit que va presidir el senyor Miquel Roca i Junent, i no va obtenir ni un sol diputat a tota Espanya. Vull dir, és que és molt greu. O sigui, la tendència a catalanitzar Espanya és molt antiga. Ja ve del principi del segle XX i inclús al final del segle XIX. El que passa és que Espanya, i per mi m'ho concreti, Castella, no Espanya, Castella, no vol ser catalanitzada. És a dir, no vol ser canviant... Deixa'm acabar. No vol ser catalanitzada, no vol ser, entre cometes, modernitzada. No ho ha estat mai procliu. I els podríem tirar enrere. Es va descobrir Amèrica, cosa que els americans ja s'havien descobert a si mateixos, a Miguel de Notre Dame, i els catalans no podien negociar. tenien que fer-ho a través d'altres.
D'igual manera, no, nosaltres no podien anar amb el Mediterrani, el Mediterrani també era terreny dels catalans i aragonesos.
Els catalans no podien anar a comerciar amb les Amèriques.
Ja ho sé, per uns acords, perquè no van participar.
I els castellans al
Mediterrani. Podem baixar una mica el to?
I nosaltres teníem, diguem-ne, una prepotència en el Mediterrani a l'hora de negociar. Però no estic gens d'acord amb el que ha dit l'Eduard. Diu, la justícia està al servei del poder. No. I si no, en aquest moment...
De la llei.
No és veritat, això.
I la llei té el poder.
El Parlament la llei. És el que fa les lleis. El Parlament és el que fa les lleis. Sí, però, distingem els...
Sí, però,
cada poder és diferent, el legislatiu, l'executiu i el judicial.
Algunes vegades no ho sembla.
Bueno, no t'ho semblarà tu. Jo,
algunes mira, vegades
en
no
aquest
sembla,
moment,
no,
el que vegades, va ser president de la Unitat de Madrid està a la presó i era el poder, com el senyor Granados i com tants altres que han estat a la presó. Per tant, la justícia està per lo que és. Interpretar i aplicar les lleis. I gràcies a la justícia jo em sento protegida.
Molt bé, doncs. Molt bé.
A hores que es produeixi o no la investidura, hi hauria diferents opcions. A veure què us sembla i què és el que penseu que pot passar. Es podrà presentar Puigdemont per a la investidura? Es buscarà una alternativa a Puigdemont, com proposava aquest cap de setmana Joan Tardà, sacrificar Puigdemont per intentar que es produeixi la investidura, o eleccions?
Jo, em repeteixo, jo vaig dir que hi hauria eleccions, i continuo pensant el mateix. A la vista de l'evolució de les coses, continuo pensant el mateix. Perquè segueixo pensant que tot fa pensar que no arribarà Puigdemont al Parlament, que no podrà arribar-hi, ni física ni telemàticament.
S'està plantejant a mi que demani permís al jutge Llerena, no?
Sí, però és que
jo... En un moment determinat, doncs, igual ho demana i llavors a veure què li diu.
Bueno,
per
jo...
tant, hem dit, doncs, a veure...
Jo no crec.
És una opció.
L'advocat, diguem-li, jo l'he sentit aquest matí que més aviat hi és la possibilitat, però més aviat la desconsiderava.
No, jo penso que si no és presencial és evidentment que és complicat el
tema. No pot.
Vull dir, per tant, és difícil. Vull dir, jo en aquests moments no sé si es tenen alguna cosa a la recàmera, que es diu normalment, perquè si no llavors doncs, això de les eleccions seria un fracàs absolut, no? Vull dir, tornar a fer unes eleccions una altra vegada. No sé si Esquerra Republicana en aquests moments, potser el Bernat es pot explicar una mica més com van els ànims amb aquest aspecte, perquè, clar, teòricament, vull dir, Esquerra Republicana té un paper important aquí també.
I tant.
Avui, ara, a les 9 del matí, està reunida l'executiva nacional amb els diputats del Parlament i a veure com avança la situació. Jo crec que és impossible a hores d'ara tenir una bola de cristall que expliqui doncs, què és el que passarà i, per tant, tota aposta, diguem, d'apostar doncs, el que passarà, jo crec que fins que no passin les hores no podrem saber, no? És fer doncs elucubracions sense gaire sentit, no? Per tant, ja ho veurem. En tot cas, és que, bueno, per mi estem en una situació per mi bastant greu, diguem, no? Perquè hi ha una persona que es va poder presentar i ara resulta que no es pot presentar.
Estava autoritzat.
Això, no? Que li haguessin denegat, no?, la possibilitat de presentar-se. Al final, les llistes, abans de que surtin publicades al BOE, se les mira algú, diguem, no? I hi ha llistes que cau, hi ha gent que per defectes de forma, etc. Doncs, escolta, hi ha una persona que es va poder presentar i que resulta que ara aquests drets que adquirir a les eleccions...
No es pot exercir.
Com el senyor Junqueras i el senyor Forn, no? M'imagino, també, no? Vull dir...
Evidentment.
Exactament, té les mateixes condicions, que ell no té una condició diferent als altres.
És que és absolutament lamentable...
Si ha de respondre... Bueno, tu ho qualifiques així, jo no?
El problema està...
Sí. Saps per què? Fa molta ràbia que parlis de la gent de la presó sense...
El problema és que han intentat fer el 155 per solucionar el problema i encara l'ha agreujat més. Podria arribar un moment que dius, ostres, diu, no, ens prometen, anem a dir, escolta, provem el 155 perquè, evidentment, aturarem tot aquest tinglado, no sé què. Va, fan el 155 i, a més, encara ho compliquen molt més el tema. Ostres, no sé, jo diria que ha d'haver-hi algun altre sistema que ha de funcionar, que la política suposo que ha de ser una altra manera de funcionar. No podem anar constantment, anem a dir, aplicant, anem a dir, decrets a un moment determinat. No, no, espera, espera, Lourdes.
Estan legalitzats. Lourdes, el que no poden és fer una secessió del territori.
Jo sempre he cregut que Catalunya, o que Espanya, estaria molt bé que Catalunya volgués ser més espanyola. Que Catalunya volgués més Espanya, no? Vull dir, que això ho trobaria bé, perquè evidentment és lícit. Però no serem mai espanyols, els catalans. O sigui, el concepte d'espanyol mai serem els catalans. Bueno, el que sí que podríem ser és més Espanya, però més que espanyol no ho serem. Per tant, aquest concepte, no, vull dir, l'Espanya no, profunda no ho entenen. Tu, no ho entenen.
Per exemple, si jo parlo per mi, que ja us ho he explicat moltes vegades...
No, però jo m'estimo molt a Espanya, però jo no seré mai espanyol.
Que provingui d'un altre lloc que no sigui Catalunya, i jo sóc catalana d'origen i d'ancestre,
sí, però hi ha molta gent que no.
Molt catalana, però també sóc espanyola. Sé català.
Però hi ha molta gent que no, Lourdes, que no se sent espanyola, però no és cap pecat, no és cap pecat, però si més d'Espanya ho podria entendre.
Però entens que hi ha altres persones que també pensen igual
que
jo?
Sí, sí.
Doncs per tant, no parlis només de que els catalans no poden ser d'una altra manera, no sigui la teva de pensar.
No, hi ha un fet evident, que evidentment doncs, són molts vots.
Hi ha més gent que pensa una cosa que l'altra.
Que l'altra, i per tant, això...
Això ho dius tu, les eleccions, no, les eleccions...
De moment sí, de moment sí. Però... fins que no es demostri el contrari.
No, en nombre de vots, no. En nombre de vots, no. En nombre de vots, no.
És un concepte...
Pues és
un concepte...
En nombre de vots, no.
És un concepte cultural, ja no digui un problema polític.
Perdona, Lourdes, hi ha gent que va votar independència que gent que va votar no independència.
No, el que passa és que els que voten independent estan en unes determinades zones que els vots tenen
delirant,
més pes.
És delirant.
Doncs, mira, parlant de votacions, vale. Perquè com aquest tema no ens en sortirem.
Guanyeu les eleccions, Lourdes, d'una vegada i poseu el vostre relat.
Bueno, potser...
Mentre no reguanyeu les eleccions...
Que cada
vot
valgui una persona. O sigui, Lourdes. Cada persona un vot. Vale. Cada persona un vot.
Hi va haver un jurat que també va votar, però no votaven... ni pel país o vés a saber, potser sí, també. Estem parlant dels Premis Gaudí. Ahir es van lliurar en una gala que va ser llarga, que va ser reivindicativa i que va premiar el treball d'una directora novell que es va estrenar tractant un tema propi, un tema personal, amb la pel·lícula Estiu 1993. Deu Gaudís, em sembla que es va...
Va ser la millor pel·lícula, millor direcció, després millor segona...
Menys Gaudís, eh?
Incerta Glòria.
Menys Gaudís, eh?
Incerta Glòria va ser
8.
Va ser 8 i em sembla l'altra va ser 7.
O 5, no?
Bueno, en qualsevol cas em va tenir... Sí, em va tenir els principals, podríem dir, que és millor pel·lícula i millor direcció.
Ara ho mirarem.
I jo penso que va ser una aposta pel futur, perquè és una noia que té 31 anys, a més, com sabeu tots...
És la primera pel·lícula.
La pel·lícula és la seva primer llargmetratge. I, a més, és totalment biogràfic, autobiogràfic. Sí. I està fet amb una qualitat humana d'una força total. És a dir, és una pel·lícula que jo vaig veure quan la van estrenar, que evidentment no havia fet el recorregut encara en els festivals i que no havia tingut aquest ressò que va tenir, inclús va estar perquè fos pre-Òscar i al final no va acabar accedint, però sobretot jo penso que és una pel·lícula que té una qualitat que es dona poques vegades actualment en el cinema, que hi ha molt pocs efectes especials i en canvi hi ha molts efectes emocionals.
Explica molt ben relat.
I per tant, des d'aquest punt de vista, trobo que sense caure en cap moment en un fet de sensibilitat excessiva, mai, no juga, que podria fer-ho tranquil·lament perquè el tema li permet, sense caure en això, en canvi, ofereix una qualitat humana, una demostració de com es pot arribar a fer segons quines coses en unes situacions realment dramàtiques. A part d'això, hi ha dues nenes, tant la Goretil com la petitona, que ara hi ha acá, amb aquests 2 anys de diferència. Ahir, com la vaig veure, ja s'havia fet gran, no?
Sí, sí.
Doncs que sembla impossible pensar com aquesta nena interpreta, perquè jo penso que no interpretava. O sigui que feia allò que hem fet tots i que oblidem massa aviat quan fem grans, que juguem al play, que diuen els anglesos, o jouer, que parlen els francesos parlant del teatre. O sigui, jugaven, i quan tu jugaves a que hi havia una situació, per exemple, jugaves a Cowboys i Indios, no? Jo m'ho creia, de veritat. Jo quan feia, em picava aquí el cul i feia així, anava a cavall.
Sí, sí.
O sigui, anava a cavall de veritat. És que ho veia claríssim. I quan hi havia algun element real que em parava, doncs a més em quedava sorprès perquè sortia de la bombolla aquella on t'havia ficat-me jugant.
Doncs
jo penso que aquesta pel·lícula és una demostració claríssima d'això. I amb un David Verdaguer i una Núria Cosí extraordinaris. Com a adults.
Al final de les 14 categories, sí, efectivament, rectifico, eren 5 els Gaudís que van aconseguir. Respecte a això que tu comentaves, hi ha una escena en què les dues nenes estan jugant a pares i fills.
A ser grans.
Eh? I, bueno, sí, de fet és una mica el
la
resum.
Frida fa de mare, diguem, no? De la seva mare, no? El que ha vist a casa, no?
Sí. Però és una pel·lícula que, si... m'imagino que sí que l'heu vist, té un to com de documental. Això que comentaves tu abans, aquesta naturalitat que es desprèn del relat, de la manera de fer també dels propis actors... de vegades, veient la pel·lícula, pensaves, sembla un documental, però molta naturalitat.
No, i més a més, i d'aquesta naturalitat no s'acaba en els dos personatges de les nenes o amb els pares adoptius, no? Sinó que continua amb actors d'una gran veterania, que en canvi quan surten, penso dels pares, no? Quan surten, clar, estan una mica... És com si estiguessin imbuïts d'aquest tipus de situació, i hi ha una relació, una forma d'estar, que és el que dius tu, sembla un documental, sembla que t'estiguin passant fragments de pel·lícules fetes a casa.
Jo no l'he vista, eh? I tinc molt interès després de sentir una mica les opinions que s'han dit d'elles, i efectivament penso... No que és com és un documental, la pròpia directora, diguem-li, ha intervingut en primera persona i ha relatat la seva vivència, per tant, interpretada per altres, però és un documental de la seva realitat, no?
Bueno, però si necessitem un documental per una cosa que no és ficció...
Ja ho entenc, però...
Ella el que fa és una revisió, i vulguis que no, quan fa una revisió d'una cosa encara que t'hagi passat a tu, mai és la veritat. Mai.
Bueno, la seva veritat.
No, però vull dir... que inclús la memòria ens juga, no? Sí, aquestes jugades. Tu estàs pensant, i quan jo explico una cosa que em va passar fa 20 anys, i dic, ah, però això jo recordo, tal, i automàticament jo estic reconvertint la realitat.
Transformant la realitat a la
teva ficció. Estic transformant d'alguna manera.
Sí, sí. No, el que passa és que es demostra que totes aquestes produccions que són de grans pressupostos, que poden ser espectaculars i per tant són unes grans pel·lícules com fan els americans o també alguns espanyols, fent una producció senzilla, humil, sense cap, però explicant una bona història, es pot fer un gran producte.
I tant.
Vull dir, per tant, aquestes coses moltes vegades també són importants, a medida de remarcar, no? Que no fa falta masses pressupostos per fer una gran pel·lícula. I llavors, doncs, aquesta sensació, a medida de dir que tot és maco i formós i grandiloquent i amb grans diners, i doncs tota aquesta prepotència, a medida del món econòmic, es redueix, a medida d'explicar bé una història amb un pressupost humil.
Que passa que si vols fer segons quina història, seria el cas d'Incerta Glòria,
sí, clar,
necessites molts diners perquè has de reproduir una realitat.
No desmereix una cosa amb una altra.
Des del punt de vista de l'espectador, o vegi com autèntica, però en canvi tu has de muntar aquesta ludicitat, sí, l'has de construir perquè no existeix, o sigui, aquell poble doncs, de l'Aragó mig derrubat, aquells carrers amb sorra que no estan asfaltats,
jo crec que encara n'hi ha molts, eh? I opino, Álvar, que de debò fa més qui vol que no qui pot. Vull dir, una mica recull la idea, perquè de pobles mig abandonats, antics i derruïts, els que vulguis a l'Aragó.
Si voleu, digues.
No, acabava de comentar una mica això, no? Que jo trobo que va quedar prou equilibrat, no? Perquè 5 estatuetes i va guanyar. Estic en 1993, però en certa glòria se'n van dur 8. Per cert, els efectes especials de participació santcugatenca d'una empresa, no santcugatenca, però sí que d'una persona que hi treballa molt fortament i per tant, també des d'aquí. De fet, és una empresa que hi ha allà on hi ha super efectes especials, allà
existeix,
estan ells, a més amb l'Agustí Villaronga, etcètera, però també ahir el David Verdaguer ja se va encarregar doncs, de recordar-ho, no? que som en primera potència, diguem, amb, per exemple, en pel·lícules d'animació i costa, no? De vegades doncs, sortir doncs, de o fer-ho saber o en tot cas explicar-ho, no? Però tot, bueno, això, jo crec que la gala dels Gaudí és una de les poques coses que tenim en aquest país d'aquestes dimensions que ens ensenya a veure la dimensió de la feina feta en aquest cas doncs, en el món del cinema. Jo crec que falten coses d'aquestes, falta una gran gala, per exemple, amb teatre, que no hi és, no? Tenim els butaca, però poc més. Jo crec que ens falta una gala en molts àmbits com aquest. I acabar amb una reflexió, que és la que feia la Isona Passola, la presidenta de l'Acadèmia, en el seu discurs, no? Que és que si segueix endavant doncs, la voluntat del Montoro de recuperar l'IVA de les subvencions els últims 3 anys, TV3 haurà de parar de comprar doncs, pel·lícules del sector audiovisual i per tant TV3 no és només una cadena de televisió, TV3 és un entramat doncs, d'empreses al seu voltant del sector audiovisual molt i molt important que si no compren les produccions per després poder-les passar doncs hauran de tancar.
És la que té el pressupost més alt de televisions de tot Espanya, oi? És que, clar, hem de pensar els recursos, perdona un moment, ara parlo jo, tu has parlat, no? Els recursos són limitats.
No té res a veure.
Sí, tant que té a veure.
No. El que estava dient no té res a veure.
L'IVA per indicació d'Europa.
No, per
indicació europea a l'estat espanyol s'havia de...
No menteixis, si no ho saps no parli, sisplau. No, digues
tu, no ho sé.
Sí, no ho saps. No ho saps perquè...
No ho saps, és...
No, sí que ho sé. Està
claríssim. Jo m'ho he mirat, clar.
No, tu has mirat perquè si no ho diries això. No, sí, jo sí que m'ho he mirat, perquè jo treballo d'això.
Per favor, sempre està... Bueno, i jo hi tinc interès. Tu hi treballes, fa més qui vol que no qui pot.
L'has provocat, Lourdes, l'has provocat.
Em deixa d'explicar, és que no sé el que s'ha
dit. A veure, jo...
No és per indicació d'Europa. Les Corts Espanyoles, el Congrés i el Senat van aprovar la llei de contractes a l'octubre de l'any 2017, aquest últim octubre, en el qual dèiem que no... I tancàvem, i ho asseguràvem que no s'hagués de pagar l'IVA de les subvencions, per tant no és un tema d'Europa, no s'ha de pagar.
No és veritat això, quan es repercutien amb el preu i tenien incidència amb el preu, aleshores sí, no és en general.
Lourdes,
no és en general.
La llei de contractes del sector públic.
Mira, si no ho té clar, que vagi TV3, els tribunals sabien què passa.
És que guanyaran. És que guanyaran.
Televisió Andalusa paga?
Sí.
No, és totes.
Lourdes.
Totes, Eduard, totes
pagat,
sí.
Ja. No existeix.
No ho sé, però totes ho han de fer.
No és veritat, Lourdes, no és veritat. Els inspectors d'Hisenda tenen una doble vara de medir. I sembla ser que a Catalunya, no sabem ben per què, ho estem intentant...
Perquè tots els inspectors d'Hisenda tots són andalusos.
Deixeu-me que acabem en el riure, això. Però molt ràpidament, perquè hi ha dos temes més.
Això no ho va de TV3, això no ho va d'independència. Llavors, deixant TV3 de banda, el que està intentant el senyor senyor Montoro és, el que sap el senyor Montoro, el que farà és tancar molts festivals i teatres de Catalunya. Per exemple, el Festival Temporada Alta haurà de tancar la barraca aquest any que ve si no
s'obliguen a pagar.
La llei, a hores d'ara, diu que no s'ha de pagar l'IVA.
A hores d'ara, però hi ha una data.
No,
hi ha una data, sí, senyor.
Però és que no existeix la retroactivitat en aquestes coses. I davant d'un jutge ho guanyarem. Però saps quin és el problema? Que fins llavors, fins que no ho guanyem,
que
fins que no s'acabi el procediment...
Fins que
no s'acabi... No, no existeix, punt.
No
existeix.
No.
Fins que no ho guanyem davant d'un jutge, hi ha molts teatres, el Lliure, el Mercat de les Flors, el museus com el CCCB, festivals com el Temporada Alta, etc, que estaran amb molts i molts i molts problemes. I, per exemple, el CCCB, que té una subvenció d'un milió d'euros, haurà de pagar 300.000 d'aquest IVA. Haurà de reduir absolutament tot, tancar absolutament tot.
Són empreses,
això. Que no els paguin.
A veure, senyors.
Són empreses.
Que no els paguin, que no els paguin.
Senyors.
Hi ha empreses que no els paguin.
Sí que l'invocarem a l'esperit de Gandhi.
Ah, això. Aquest era l'esperit de Gandhi.
Sí, no, aquest cap de setmana l'heu tingut molt present en l'acte que fèieu en la Diada de la No Violència.
La veritat és que sí. Bueno, cada any, anem a dir, des de fa uns 15 anys, una cosa així, és que estem intentant doncs, que el Dia de la No Violència doncs, estigui al carrer i que d'alguna manera estigui també a les escoles, perquè d'alguna manera es vagi conscienciant. I la veritat és que aquest any doncs, se'ns va ocórrer doncs, fer un
una
petit
representació?
Homenatge, un petit homenatge als 70 anys de la mort del Gandhi, que va ser la primera vegada que vam donar que vam fer aquesta diada. La diada era que cada any es fes un personatge que havia fet tot un recorregut mort, que hagués fet un recorregut pel món de la pau, no? I per tant, hem fet uns quants personatges aquest any, i és l'únic lloc pràcticament de Catalunya que es fa aquest acte, vull dir que se celebra aquest acte d'aquesta manera, no? I també hi ha una participació de l'equip de Triangle, conjuntament amb les escoles, de quart de preescolar, en el qual doncs, ha fet una mena d'instal·lació a la plaça Gervais d'Orlhac, molt maca, que hi havia un muro tallant un carrer, i llavors hi havia uns personatges en una banda i un altre en una altra. Llavors hi havia una escala en la qual doncs, tu pujaves a l'escala i veies el muro per l'altra banda. No? O sigui, ha sigut una cosa molt maca que vam fer, el Triangle, conjuntament amb algunes escoles públiques d'aquí, i després vam fer una petita representació amb la Maria Perceval, va fer un text.
I tu mateix?
Sí, jo vaig fer d'indi, que assassí, evidentment, doncs, jo sempre em fan fer els papers més dolents de l'auca, i era assassí.
Que és cara de mala persona.
Això mateix. I llavors va ser un diàleg entre el Gandhi i aquest assassí que havia doncs, assassinat a molts musulmans, no? I per tant doncs, va ser una posta en escena, a medida de res, de 5 o 10 minuts. Però va estar bé.
Ahir es donava la circumstància que a la mateixa hora es produïa un altre fet a la Serreta,
el Bosc Literari.
El Bosc Literari, a la mateixa hora.
Sí, sí, sí.
A la mateixa hora, o sigui que...
Es coincideixen, posat,
no? Estaves a un lloc, estaves en un altre. Sí, sí. I després hi havia també la inauguració de Sant Cugat Esportiu.
Sí. Sant Cugat, sí, sí. Ciutat Europea de l'Esport.
Europea de l'Esport. Vull dir que es produïa al mateix temps i es feia difícil de poguer estar arreu, com sempre. No?
Deixeu-me...
No, bueno, de fet, és una cosa que és tradició ja, i s'ha fet tradició aquí a Sant Cugat, i per tant, jo penso que és una cosa que la Universitat d'Interestat de la Pau intenta, anem a dir, doncs, conscienciar la gent conjuntament amb moltes xarxes i moltes coses.
I el punt d'aquells quatre cantons que... potser podria semblar menys adequat perquè, clar, hi ha la circulació, hi ha tanta gent, es converteix en un lloc que, clar, atrau, si la gent passa, i aleshores, clar, doncs, molta gent es para, no?
A veure
què és el que passa aquí. Jo me'n recordo l'any que el Joan Berlanga va fer físicament de Gandhi,
sí.
Sí, que anava perfectament enresurat
i jo de Joan 23.
I tu de Joan 23.
Exacte. De fet, sempre hem intentat fer alguna cosa de tipus dramàtic.
Deixeu-me que dediquem els últims minuts a un altre premi i una felicitació per als Gausacs de Sant Cugat, que han aconseguit com ells esperaven, perquè això ens ho van reconèixer aquest any sí, aquest any sí, han aconseguit el premi a la colla de la temporada, en la 12a edició de la nit de Castells. Un premi reconegut
molt
entre...
Merescut,
sí, 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 ja, i reconegut pels propis col·legues,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno, jo crec que no ens ho esperàvem, diguem.
Sí, jo t'ho dic que sí. Bueno, a lo millor tu no, però jo, no sé, jo no, sé que alguns sí que s'ho esperaven.
Però és un premi complicat. A veure, nosaltres dissabte vam recollir dos premis a la nit de Castells, un premi que ja sabíem que ens donaven, diguem, per haver descarregat el Castell de Nou, com totes les colles que descarreguen per primer cop un Castell de Nou, i l'altre és la colla de la temporada que està escollit per les 8 colles de Gama Extra, les 8 millors colles del món casteller, però aquí això estava entre dues o tres, jo diria, no? Colles, però per exemple els Marracs de Sal, que tenen una trajectòria paral·lela a la nostra, ells fan premi un castell, després el fem nosaltres i al revés, i per tant tenim una història paral·lela, diguem. Tenim molt bon rotllo en aquest sentit, també es podia mereixer aquest premi, eh? Jo, des del meu punt de vista, diguem, allò valoratiu, però sí que és cert que nosaltres portem molts anys fent la feina d'una doncs, determinada manera i n'estem recollint molts fruits cada temporada, per tant, en aquest sentit, contents, diguem, no? Però com diuen els futbolistes, els premis no són personals, sinó que són col·lectius i que, en tot cas, els hem de demostrar també aquesta temporada, per tant...
Ahir en els Premis Gaudí també ho deien, això,
òbviament,
el tema col·lectiu.
Poseu
una menció a la nominada general
a la
Mercè Sant Pietro, que verdament doncs, també va fer un discurs que va estar molt bé. La Mercè Sant Pietro, doncs, una gran actriu i una gran persona.
Però, bueno,
és un tema...
No va anar a valorar-lo en funció del discurs de l'any passat, del Pou.
Sí, del Pou.
La Mercè Sant Pietro va fer més personal.
Sí, sí.
En el sentit de fer una reflexió sobre el que havia suposat per ella el fet d'actuar, tant en el cinema com en el teatre, i va dir una cosa que és veritat, no? Va dir, la meva vida finalment es va arreglar, entre cometes, precisament perquè em vaig dedicar amb aquest art, no? I jo penso que el teatre, el dissabte va haver-hi el Teatre Auditori, la Calavera de Connemara, del Martin McDonagh, una obra que jo, per mi, no tenia massa interès, però que en canvi hi havia una cosa extraordinària, que era veure els quatre intèrprets, tres homes i una dona, a l'escenari, perquè el que feien, el que arribaven a fer a l'escenari, allò és tan potent que no pots quedar-te indiferent davant d'allò, encara que el tema te t'acabi d'interessar, encara que no et creguis en la història que t'expliquen de la forma que es produeix, etcètera, etcètera. És igual, perquè l'actuació
és tan bona
que agafa tant que al final dius...
La Mercè Sant Pietro, evidentment, doncs és una actriu del Clot, no? I va triomfant a Madrid.
A Formiga Martinenca.
No, però sí, I va triomfant a Madrid.
Sí.
De fet, la seva carrera pràcticament...
Arribem al final i, en qualsevol cas, els premis sempre són benvinguts perquè ajuden a continuar... tenint ganes per tirar endavant i superar nous reptes.
El país ho necessita.
Doncs amb una setmana també decisiva. Anem jornada a jornada.
Partit a partit,
com deia el Xolo. Senyora i senyors...
Decisiva però no tràgica, eh?
No, tràgica, gens.
Sí, decisiva, vale.
Que tingueu una bona setmana.
Gràcies.
Adéu, gràcies.